A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Minuts i arribarem a 3:15. Fa uns dies parlàvem amb Josep Totosaus, trombonista. Escoltem també un trombó. D'alguna forma ha vingut el trombó a la vida d'Esteve Molero després de molts anys de trompeta, i no perquè l'hagi deixat, ell mateix ho diu. Un home que va començar, i ho diu ell també textualment en un llibre que el recomanem, aquell llibre en què diu: jo no sé res, només soc músic. Amb el convenciment, els inicis de la seva vida, o 6 anys o 7, que volia ser músic. Però segurament a més d'un li cridarà l'atenció que té marcada una peça musical que en el seu moment va fer molta... Vaja, va ser molt, molt popular. La suite del Gran Canyó de Ferdé Groffé, que és una d'aquelles peces musicals que veritablement genera un munt d'imatges a l'ànima de qualsevol que l'escolti, però no passa per una popularitat molt, molt extrema. Són records d'infantesa de la vida d'un músic que avui fa 40 anys. Esteve Molero, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Per molts anys.
Moltes gràcies.
Esclar, llegint el disc pot ser una excusa per parlar de moltes coses en la carrera musical d'Esteve Molero, però segurament d'entre tot aquest llarg currículum ens crida l'atenció, doncs, aquest posicionament personal molt ferm d'una persona que quan estava a Holanda hi ha molta activitat jazzística, hi ha una orquestra molt, molt coneguda en l'àmbit jazzístic, que és l'Orquestra Metropol, que vagi intervingut i acompanyat alguns dels cantants més singulars i més populars. Hi ha un moment en què Esteve Molero diu que va estar a Holanda perfectament, però va tornar cap a casa, i un dels professors a Holanda, el professor Paul Van Brugge, li va dir: compte que te'n vas a un desert cultural. Desert cultural és aquí, el desert, eh? I efectivament Esteve Molero diu: sí, però com deia un professor de geografia que vaig tenir a la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Lluís Ruidor, per increïble que sembli, en el desert hi viu gent. Doncs bé, l'Esteve Molero és en el desert, o en aquest suposat desert, que no sé si és pintat o no, com el de Ferdé Groffé, des de fa uns quants anys. I com s'hi està en el desert?
Bé, és un desert perquè, no perquè no hi hagi cultura, que sembla que la interpretació pugui anar per aquí, però no és per aquí. És perquè ser artista en aquest país nostre és una activitat marginal, diguéssim. No hi ha una indústria cultural estructurada, costa ser músic, no? Jo quan dic que sóc músic sempre em pregunten: i què fas? I de què més treballes, no? I, és a dir, bueno, en aquest sentit és un desert, i Holanda és un oasis en aquest sentit, Però bé, jo vaig decidir tornar, i aquí, doncs, bueno, en el desert encara que no ho sembli, hi ha unes plantes que viuen, això vol dir que hi ha aigua a sota, vol dir que hi ha gent, encara que no ho sembli, que viuen allà, que acostumen a ser nòmades. Jo aquí estic, i el que em força a viure aquí és a reinventar-me constantment i fer-me promotor fins i tot a vegades de històries com la que farem demà al Prado, no? És a dir, et porta a una constant... un no pot repenjar-se i ha d'estar sempre en forma, perquè hi ha molt poca activitat per als professionals.
Ho deia així, per si, i agafant-nos també l'entrevista que varen tenir fa dies amb en Josep Totosaus, sí, per si arriba un moment en què cansa una mica això, o no?
Cansa, però hi ha un punt que ja no et pots plantejar si et cansa, perquè si t'ho planteges ja podries començar a decaure els ànims, no? Per tant, no pots, és un exercici constant de no queixar-se i de tirar endavant, perquè és que si no et podries deprimir.
D'acord, i abans de passar pàgina d'això, una obvietat. En algun moment el músic pensa que Holanda hagués pogut desenvolupar una carrera musical, evolucionar professionalment, artísticament, no ho sé, d'una forma en què difícilment podrà fer aquí?
Sí, indubtablement. Jo vaig viure, quan jo vaig estudiar a Holanda, i després d'estudiar vaig viure una època, no?, com a professional, i tenia un tipus d'encàrrec per orquestra simfònica, per grans orquestres de metall, que aquí és que no existeixen. És a dir, que no, hi ha el meu desenvolupament com a músic de música simfònica, crec que s'ha acabat al tornar a viure aquí. Ara, perquè aquí hi ha dos orquestres o tres a Catalunya i que normalment només toquen música d'autors catalans si estan morts o si ja són molt grans, saps? I dels joves com jo, bueno, joves, ja veus, 40 anys,
sí.
És com si no existíssim. No passa res, vull dir, és el que hi ha. Tampoc em queixo. Si no, doncs mira, me'n podria anar a viure a Holanda i allà, doncs, no estaria aquí, també que s'està. I el menjar és dolentíssim i fa molt de fred.
D'acord.
Vull dir que, a veure, això tampoc es paga amb diners, diguéssim.
Ho dic per si arriba un moment en què la vida també pren una importància, no sé si dir, tan alta com la música, en el sentit de dir, doncs bé, ja, jo seré músic, però prioritzo també altres coses que... Sí. Per convertir la meva vida en una vida agradable i...
Efectivament, penso que la món en què vivim la gent prioritza moltes vegades, o es prioritza molt la carrera professional. Jo vaig treballar molts anys de guionista a Televisió de Catalunya i jo en principi tenia un futur prometedor com a guionista, però vaig veure que l'estrès que em generava, unes pastilles que havia de prendre aquella època, que eren tranquimacin, que eren pels nervis.
Sí.
Vaig veure que no em compensava. Sempre he pensat que el que es tracta és de viure, intentar viure feliç i poder-se dedicar a la cosa que a un li agrada, ajuda a aquesta felicitat. Uh-huh. Però si no puc escriure per orquestra simfònica, bé, ara estic tocant més el trombó, cosa que potser si m'hagués quedat a Holanda no faria. És a dir, crec que el truc està en no queixar-se i anar trobant adaptació a la situació, al medi. No ho deia Darwin, que diu sí. L'animal que sobreviu no és el més fort, sinó el que millor s'adapta, no? Doncs aquí estem nosaltres com animalets anar fent.
Té un punt aquesta frase, eh? El secret és no queixar-se, i suposo que deu voler dir Esteve Molero no està perpètuament queixant-se de tot.
Sí, exacte.
Que és una tendència... Tenim una certa tendència, això,
sí.
No?
Sí, nosaltres, també la nostra cultura, no oblidem que venim d'un país on hi ha hagut instal·lada una dictadura baveri durant 40 anys i abans pronunciaments militars, i abans, és a dir, la queixa forma part de la nostra cultura, perquè si no ens queixa, és l'únic que podíem fer, la dreta a la pataleta, no? Perquè gran més cosa tampoc es podia. Però penso que, bueno, els temps han canviat i ara ja no ens podem... Ara sí que ens podem queixar, que cadascú faci el que vulgui, ara. Però queixant-nos es perd energia.
Com estan les coses que fins i tot un músic regala un disc amb l'entrada del concert?
Exacte. Mira, però penso que no es venen discos. Bueno, no es venen perquè el món ha canviat, doncs jo el regalo. És una manera de que, en el fons, l'important no és vendre discos, és que la gent escolti música.
A quin punt hem arribat, eh?
Sí.
Allò, ho dic perquè, és clar, allò de comprar un disc era com comprar un llibre.
Era com comprar un llibre, evidentment.
O almenys per alguns era com comprar un llibre. Allò que a vegades els brasilenys posaven en les seves edicions discogràfiques que un disc és cultura. I es comprava com qui compra un llibre, i les caixes d'estalvis el regalaven i els discos de la Caixa Penedès, etcètera, etcètera. I en canvi, ahir parlava també per televisió del Mau, que treu precisament això. La Vanguardia d'aquest cap de setmana presenta un CD amb reedicions discogràfiques d'Edixa dels 60s i tal, i també, doncs, si no es vengués així, difícilment es compraria un disc, no? Com han canviat les coses?
Sí, per cert, deixa'm dir una cosa, que amb l'Òscar Dalmau vam estudiar junts a la facultat. Som companys de promoció. I ell sempre ha estimat molt la música i per exemple, fa aquesta via, no? Ell, de recopilació, perquè ell té aquesta fixació amb la música dels anys 60 i la música cantada en català.
Quan la nova cançó, o hi havia part de la nova cançó, que traduïa tot allò traduïble dels èxits d'arreu del món i en feia versions.
Sí, era una manera d'apropar una estètica, una manera de pensar... I sí, bueno, ara doncs jo regalo un CD. També és una cosa perquè em feia il·lusió fer-la, no? Sempre em va semblar dir que xulo que pot ser amb l'entrada regalar un CD. Bueno, és una manera, l'art o la creació està per sobre de l'ús que en puguem fer. De fet, de que els llibres es comprin també és una qüestió de mercat. Vull dir, poder, també, no ho sé, poder també el món podria estar estructurat que la gent no tingués propietat privada, no? Oi? Vull dir que sí, és una cosa que no la concebem. I jo, per exemple, penso que és una cosa que jo estic completament en desacord, no? De que hi hagi una persona que pugui tenir una casa davant del mar només perquè té diners. Home, però això no és just, no? Oi?
Sí.
Però si ens posem amb això, llavors sí. Comprar un disc és molt més relatiu.
Evidentment, fent aquesta comparativa es pot fer abstracció i relativitzar-ho tot, eh? Com neix aquest disc del 40è aniversari, aquestes memòries prematures, i sí. Com neix, en quin motiu, amb qui s'envolta, perquè Esteve Molero sí. vindrà envoltat d'amics músics, no sé si dir més amics que músics, o més
igual, músics. Igual, són molt bons músics. Sí, igual. Mira, va ser arran de que vaig pensar de fer un concert que l'excusa fos l'aniversari, eh? No us penseu que serà un concert de llàgrima fàcil i de no sé què, no. És una excusa per fer coses. I aleshores el decidir que també era per evitar una festa sorpresa, eh? Perquè penses, 40 anys hi ha el gran perill que et facin una festa sorpresa.
D'aquelles que hi ha gent que espera i hi ha gent que no suporta.
Exacte. Llavors, m'ho dius, és que jo organitzaré un concert. I aleshores em va venir la idea aquesta de regalar un disc. I aleshores, doncs, vaig dir, l'hem d'enregistrar aquest estiu. Vaig tindre a vegades, quan les coses es posen en línia, vaig tindre la col·laboració d'un tècnic de so, que és David Casamitjana, que es va posar totes les facilitats per fer-ho, i d'un sponsor que finalment va fer-se càrrec de la fabricació del disc, que és Safon Instruments. És a dir, que gent em va ajudar i els músics em van ajudar. I els músics amics que han gravat aquest disc, doncs són, hi ha dos sitgetans de currículum extens, que un és l'Òscar Ferret, que és un dels pianistes que més m'agraden del món, i tinc la sort de que viu aquí Sitges, i que a més jo quasi que em feia vergonya demanar-li tocar, però ja fa uns anys li vaig dir, va dir que sí. I després el Pinyo Martí, que és jo sembla que ara faci la pilota, però no faig la pilota, és la veritat, és un dels grans bateries també, un dels grans bateries, i el tenim aquí Sitges, per tant vaig proposar-los de tocar junts. El contrabaixista és Jordi Mestres, de Vilanova, i aleshores en el disc hi ha tres convidats, un és, que també estaran aquí demà, un és Jordi Torrents, a la guitarra, i després és Enric Canada, la percussió, i en el disc hi ha un brasileny que és Paulinho Lemos, però demà no hi podrà ser perquè està al Brasil, però en el seu lloc vindrà un amic meu de Berlín, que és Jan Mayhorn. Així tindrem la quota internacional coberta, també. Així que aquesta serà la...
I per explicar-ho fàcilment, massa fàcilment, però per això hi ha l'Esteve Molero, perquè acabi de col·locar tots els matisos, això és un disc de jazz.
És un disc de jazz, però jo li diria que és un jazz amable. Tècnicament això es diu smooth jazz, que és un jazz fàcil. Jo com a músic de jazz no m'agrada el jazz massa intel·lectualitzat, no m'agrada el jazz només per música, per músics.
El jazz amb aquell punt d'esnobisme, no?
No. Jo la música la considero un bé comú, i per tant la intel·lectualització no m'agrada, perquè jo el que intento fer és connectar amb l'audiència, amb el públic, no? I fer-los passar una bona estona i que la música els transporti. I a vegades, si el discurs és massa llarg, jazzístic es perd aquesta connexió, no?
D'acord, sembla mentida, perquè hi ha també tota una part, no sé si dir, de crítica musical, d'especialistes, etc, que a vegades ja els va bé que això sigui especialment complex i que es quedi en un àmbit molt reduït, no?
Exacte, sí. Bueno, no fa gaire vaig llegir un llibre que deia el jazz ha mort o ha canviat d'adreça, no? I la conclusió que vaig trobar és que el jazz ha mort i l'han matat als músics de jazz i als crítics de jazz i les escoles de jazz.
A base de raconar-lo i de deixar-lo...
A base de donar-li massa importància.
Massa importància.
Exacte, com m'ha passat amb la música clàssica, també.
Anem a escoltar una mica d'aquest incens d'aquesta versió del clàssic de Jobim amb el grup de Esteve Molero.
allò que es diu sempre també, que els estàndards no passen mai de moda, que permeten totes les versions, que en definitiva es poden escoltar sempre, perquè la base és tan bona que permet qualsevol mena d'adaptació. Quin repertori he volgut buscar a l'Esteve Molero per aquest disc del 40è aniversari?
He buscat temes que hagin estat importants a la meva vida, temes que hagin escrit mestres meus, com és Jordi Torrens, que va ser un professor meu d'harmonia, companys meus, com és el Jan Mayhorn, que demà també hi serà, i temes que per mi han sigut significatius, o que m'agraden, o com dius tu, peces que són tan... tan ben fetes, sí, que aleshores et donen tant per reinterpretar-les, i això és el que he buscat. Una mica d'estils diferents entre el jazz, entre el swing i la música llatina, també, no?
Amb la intenció manifesta de, allò que ens comentava l'Esteve Molero, de connectar. Aquesta convicció de connectar la té l'Esteve Molero des de fa molts anys, de la mateixa manera que ell confessa de dir no, és que des que jo era petit a mi això de la música ja... Doncs aquesta convicció de música per connectar, d'aquesta necessitat d'expressar i que sigui acceptada aquesta expressió, també ve de tota la vida gairebé?
És clar, jo penso que en una part sí, jo vaig estudiar comunicació audiovisual, he treballat de guionista, vull dir que en el fons la comunicació és una cosa que m'interessa, no? I és clar, en la comunicació hi ha un factor molt important, hi ha diversos elements, però un molt important és el receptor de la comunicació, no? Que és el que acaba desxifrant el missatge, i per tant penso que els comunicadors, ja sigui escrivint, ja sigui interpretant música o de qualsevol altre tipus de manifestació artística, hem de facilitar la comprensió al receptor. Això no vol dir caure en la vulgaritat ni caure en la cosa fàcil, però sí no fer més difícil les coses. Un exemple, l'altre dia vaig ajudar una noia a resoldre uns exercicis de català, perquè jo també havia estat mestre de català. I en el redactat del llibre era impossible entendre-ho. Sí, jo li vaig dir a aquella noia, dic, no l'entens, no? I va dir, no. Dic, jo tampoc, tranquil·la. Sí, el professor que va redactar allò, jo m'imagino des d'unes altes instàncies de la Generalitat o no sé on, és que no ho entén ni el que ho va escriure. Perquè era, saps allò de les oclusives i del contacte de consonants? Vull dir, sí. Era impossible d'entendre en el redactat. Per tant, això el que fa és que la gent se senti tonta. I potser el més tonto no és la nena que no ho entenia, sinó aquest doctor que no ho va saber redactar de manera clara, no? Mm-hmm. Això és el que acabo pensant jo. Han fet sentir molt tontos en aquesta societat.
Hi ha moltes possibilitats de fer concerts, de fer experiències com la que demà es viurà al Prado?
Cada dia n'hi ha menys perquè la política cultural de Catalunya ha passat per crear auditoris. I els auditoris han creat una infraestructura molt gran de totxana, que sempre ha anat a repercutir a empreses constructores, evidentment, i després ha contribuït a crear places de tècnics d'escenari, de tècnics de llum, de tècnics que tenen uns gastos molt grans, unes despeses molt grans tenir un auditori. I aleshores hem arribat al moment en què en els auditoris ja es programa poca música de circuit professional i es programa molt amb alumnes de l'escola de música, associacions amateurs, i clar, o sigui, els auditoris estan matant els concerts, per contradictori que sembli.
No, queda clar. I aleshores només es contracta determinats concerts que se sàpiga d'entrada que poden, diguem-ne, justificar determinades despeses, no?
Exacte, o sigui, es contracta, és una tendència del món, també es contracta el concert molt barat i es contracta l'estrella. I el professional intermedi...
D'acord, queda perdut, queda el llim.
Sí, això l'altre dia llegia en aquest llibre que us deia que si el jazz ha mort, deia als Estats Units el bolo de fins a... El bolo vol dir el concert, no? El concert de fins a $1,000 n'hi ha, i els concerts de més de $10,000 també. Però aquest entremig és el que no existeix.
Doncs amb aquesta reflexió deixem aquí. Demà a les 10 de la nit al Prado, Esteve Molero presenta el disc del seu 40è aniversari. Esteve, gràcies per estar aquí matí nosaltres.
No, a vosaltres.
Molta sort
per aquí, per aquesta conversa tan agradable, també, que doncs, no sempre passa.
Doncs...
Vols fer unes entrevistes que no entens ni les preguntes.
Doncs m'ho agraïm doblement. Gràcies, Esteve. Fins la propera. Gràcies. Sort en el futur. Adéu. I arribarem a les 12 escoltant el CD d'Esteve Molero. Fins demà. Adéu-siau.